Ràdio L'Escala.
La xarxa. Del 5 al 9 de juny, viu la màgia a Torroella de Montgrí amb la Fira Internacional FEMAG. Deixa't il·lusionar per la màgia als carrers, el mercat màgic, la màgia singular, la màgia 3 estrelles, els tallers de màgia i els grans espectacles a l'Espai Ter. Noel Galán, deixeble del Mago Pop, la gran gala internacional i l'impactant Junqué. Ho has de viure en persona, perquè FEMAG és la màgia. Més informació i venda d'entrades a fimac.cat.
Llocs que per les seves característiques són triats pels mosquits per la posta d'ous. En clau cultural, el Teatre Principal acull avui l'espectacle final del taller de teatre de l'Espai Jove. Anirà a càrrec dels grups Bambolina, Carotes i Màscara, que interpretaran cadascuna de les obres que han preparat al llarg del curs. També avui la sala d'actes de la biblioteca acull la presentació de la nova revista Valors, especialitzada en ètica. La publicació va néixer a Mataró fa 16 anys, però el passat mes de gener es va renovar amb un nou format i ha obert un cicle de presentacions arreu del territori. I finalment en esports, 5 atletes a la penya Panemi participen aquest cap de setmana en les semifinals del Campionat de Catalunya que es disputen a Castellà del Vallès. Els corredors intentaran acabar entre els 12 primers per tal de classificar-se per la final que es fa...
I l'aventura t'omple el cor d'optimisme que et fa lluitar pel demà i amb qui sempre podràs confiar. La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la sent qui té el cor net. Som herois al segle XXI, immortals, amb ganes de viure i de viure. Som herois.
L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I molta atenció perquè si esteu preparant el cotxe, el vehicle per viatjar cap a Torredembarra, tingueu present que es preveuen manifestacions, mobilitzacions d'aquí una hora. Està previst un tall de trànsit. Ivan, quin?
Entre les 6 i les 8 de la tarda es preveu que centenars de persones es concentrin al punt de l'AP7, la Nacional 340 i la T214 per fer diversos talls de trànsit que volen provocar importants retencions circulatòries en aquest tram a l'alçada de Torredembarra. En parlem sobre aquestes mobilitzacions amb l'associació que ha promogut aquesta protesta i, per tant, saludem el president de l'Associació de Veïns de Brises del Mar, en José Ángel Medina.
Senyor Medina, bona tarda i benvingut.
Hola, buenas tardes.
I per què tallen la carretera?
A ver, cortamos la carretera porque aquí han puesto unos dead sets, unos pilones que, claro, impiden la salida normal de aquí de la urbanización. Entonces tenemos 2,5 kilómetros más de recorrido, aparte de los accidentes mortales que han habido. Claro, aquí no tenemos nada de ni autobuses ni nada y, claro, cada día todas las personas tienen que bajar 3, 4, 5 veces jugándose la vida y, claro, ya al final hemos decidido que se tienen que abrir.
Estamos hablando, José Ángel, de unas barreras que cortan el paso a esta rotonda, sí. Pero unas barreras que se colocaron hace mucho tiempo, es decir, no es algo reciente.
Bueno, pero nosotros ya hemos estado mandando cartas a Fomento, uh-huh. Hemos estado moviéndonos, ¿no? Esto no es de decir, ahora se nos ha ocurrido hacer esta manifestación. El uh-huh. punto de que nos contestan, pues al final, con Ayuntamiento, Fomento y todo, al final, pues claro, hacemos la movilización.
Y una de las cosas más importantes es que además no únicamente se trata de un problema logístico para los vecinos de Brisas del Mar, sino que además se trata de un tramo de carretera, de un punto en que se ha convertido en un punto negro al final, a 2 muertes desde que se pusieron estas barreras.
Exactamente, es que más que nada ya no estamos hablando de los 2 kilómetros y aparte de los atascos que hay, porque de solucionar nada, porque hay unos atascos que se tendrían que ver. Camiones, en una hora igual hay 90 camiones que te entran a la autopista de Tarragona para aquí, para la AP7. Entonces, claro, han habido ya 2 muertes. El domingo un accidente de 3 coches. Dijimos, uh-huh. esto es continuo. Entonces, claro, no estamos dispuestos a que ninguna persona más pierda la vida porque a un político se le ha hecho una lumbrera de colocar eso ahí.
¿Qué es lo que se quiere hacer esta tarde? ¿Qué está previsto hacer en la movilización?
Esta tarde lo que hacemos es cortar pues la salida de AP7, la salida de la autopista de Tarragona, la entrada de Tarragona. Dijéramos, vamos a cortar donde están los pilones, toda la redonda de la parte de arriba. 2 horas.
Por lo tanto, se empieza en Brisas del Mar, a la altura de Altafulla, pero por otra parte también en el polígono de Tarragona, desde 2 zonas diferentes.
Sí, de Torredembarra. Salimos de aquí de Brisas y suben uh-huh. del polígono de Torredembarra, de 6 a 8. Y esto será hoy 7, el 14 y el 21, de momento.
Hay una cuestión que... ¿Por qué pusieron esas barreras allí en medio? Es decir, si alguien las puso será por algo. ¿Por qué?
Bueno, estas barreras decían que así pues hacían un poco más lógico lo que es el tránsito los fines de semana, para quienes vienen estas colas. Pero bueno, las colas ahora ya no son los fines de semana, las colas son diarias, porque aquí bajas los vecinos de aquí del Valle Gallar, Riera, Vespella, Lanou y todo, claro, pues te encuentras colapsado, porque vas a las 9 colapsado, te tienes que ir a 2, sino a 10 kilómetros para girar, para dar la vuelta, para no encontrarte esa caravana que tienes media hora ahí. Cuando tienes que llevar los niños, caravana. Cuando tienes que eso, caravana. A comprar, caravana. Entonces, claro, no puede ser. Para nosotros y para los otros vecinos del Baix Gallar.
Aquí hi ha una qüestió que tampoc no podem deixar passar, i és que si realment això és un embús permanent de trànsit, qui va ser l'enginyer que li va donar per posar aquesta rotonda? És a dir, clar, si la rotonda és un problema, qui va ser el figura que va dissenyar i la va plantar allà al mig?
Ahí estamos. Si esto se soluciona fácil... Yo ya he hablado con algunas personas y eso se soluciona fácil, porque mira, el problema es que se hicieron el pacto este de Roda y resulta que, claro, por la 340 antigua ya no circula ningún camión. Obligados en Torredembarra a entrar todos a la autopista. Pues en vez de, porque estamos aquí en una población separado de Altafulla, pues bueno, mira, le metemos toda la circulación allá a los 4 vecinos del Baix Gallar, los que no, que se vayan por otro lado. Esto se soluciona simplemente poniendo la gratuidad de la autopista gratis y haciendo la entrada, en vez de aquí en Torredembarra, hacerla en Salou, en cuatro caminos. Allí pueden entrar, que está la autopista al lado, y allí pueden hacerle el desvío y obligatoriedad a los camiones a meterse dentro.
Sí, sí,
ya se soluciona. No, tenemos que esperar a que se haga una carretera adicional que se tiene que hacer, como una autovía, pero esto será dentro de 5, 6, 7 años.
Ya. Pues nada, llevamos a los niños dentro de 7 años al cole.
Claro,
esa és la solució.
Claro.
Escolta'm, en tot cas, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. També seria bo saber què ha costat fer aquesta rotonda, perquè això sovint també, aquí, pim-pam, anem pagant, i després reserveix per res. Ángel, d'aquí, José Ángel, d'aquí 50 minuts, comenceu a tallar?
Sí. Ah. Ahora ya estamos ya preparándolo todo, ya estamos con carteles, ya estamos todo, ahora iremos a poner unos carteles a la redonda
ya.
Y bueno, ya estamos aquí pues ya ultimando todo para que todo, mira, pueda salir bien. Ya me han llamado Mossos, ya me han llamado todos para que el corte pues sea lo bueno. Más que pongamos armillas y bueno, un poco control.
Agafa la gorra, que fa sol.
Sí.
Vinga.
Sí. Mira, hemos probado estos días porque, claro, es entrada y salida y por lo menos a ver si, si alguien nos escucha. Y bueno, a ver, te quiero hacer un apunte. Desearía que todos los alcaldes y asociaciones se unieran a nuestra lucha. Porque nosotros sí que valoramos la vida de las personas. Porque al parecer los políticos le da igual. Si no ya hubieran solucionado el problema de este punto negro.
José Ángel, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Venga, muy agradecido a vosotros. Y a ver si tenemos bastante audiencia. Audiencia me vengo a referir gente para hacer el corte.
Audiencia, nosotros tenemos un montón, ¿eh? No me lo pongas en duda que corto yo la carretera de tu casa. Venga, no, que vaya bien.
Venga, muchas gracias a vosotros. Venga,
adiós.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Pere Arenas. Durant tota la setmana hem cuinat amb llegums i amb verdures. I avui és el torn dels espàrrecs, una verdura que està en el seu moment òptim. Avui els cuinarem de manera molt fàcil, per tant, molt atents, perquè tothom pot preparar la recepta que avui ens proposa en Pere Arenas.
La darrera recepta serà truita d'espàrrecs de marge a mais tendres. Tindrem espàrrecs de marge, que són els estretets primers, es tallarem a mà fins a la part que ens quedi, que pràcticament ja veiem que l'espàrrec és dur i aquest ja no s'utilitza. Llavors això l'escaldarem una miqueta i una vegada escaldats li farem un sofregit amb un mànec d'alls tendres, tot ben sofregit i remenat, una miqueta de sal, una mica d'oli. Tot això després ho barrejarem amb 6 ous i ja podrem fer el que és la truita, també molt bona, fresca, i ja tenim una truita de verdureta per sopar.
Que bo, una truita de verdureta per sopar, sí senyor, això és un bon sopar, amb una miqueta un parell de llesquetes de pa amb tomàquet, i fantàstic.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Demà és el Dia Mundial dels Oceans. Demà és aquell dia en què hauríem de dedicar-nos a mirar allò que tenim al nostre voltant. Poca broma, perquè els oceans representen el 71-72% del planeta. Hi ha una dada que trobo espectacular. Es destinen molts més diners a intentar estudiar la superfície de la Lluna que no pas a estudiar el fons dels oceans. Quan sabem que la vida, ho hem sabut recentment, va néixer precisament en aquests oceans, i quan segurament és fàcil preveure que el futur passi també per aquests oceans. El que està clar és que la nostra subsistència, la nostra vida i l'equilibri del planeta és gràcies a aquests oceans. Avui volem retre'ls homenatge, malgrat que els tractem molt malament i els tenim en una situació certament molt preocupant. I ho volem fer coneixent-los una miqueta millor. Per això, Ivan, comencem a presentar convidats.
Doncs sí, per parlar d'oceans, per començar parlant d'oceans, avui tenim amb nosaltres el president de l'associació EdMactub, una organització, ja n'hem parlat alguna vegada al programa, que es dedica a l'estudi científic i a la divulgació del medi aquàtic i en especial a la investigació dels cetacis. De fet, són els encarregats de desenvolupar el projecte Rorqual. Eduard de Collada, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, vosaltres ja fa uns anys que treballeu en aquest projecte. No sé si vosaltres heu trobat diferències pel que fa a l'estat de salut del mar, dels oceans, temporada rere temporada, quan vau començar i amb aquesta temporada que esteu acabant just ara.
Nosaltres realment no estudiem l'estat de salut dels oceans, però sí estudiem la població de cetacis, en aquest cas concret del rorqual comú, les balenes que tenim presents al Mediterrani, i sobretot per temporada i que venen a menjar. Amb la qual cosa, que sí que és veritat que en aquest cas són clars indicadors d'una situació doncs, que els hi dona l'aliment. I això, en el fons, doncs, pot arribar doncs, a tenir conclusions en aquest aspecte. No? Llavors sí, doncs, els darrers anys hem vist les diferències que pot haver en quant a doncs, canvis que poden afectar a l'alimentació de les balenes i, evidentment, a tota la cadena tròfica.
Va, de fet, les balenes en general els rorquals i tots els animals, els mamífers marins, són molt sensibles a la pujada de la temperatura, als canvis no? Que es produeixen al mar, a la desaparició del plàncton. Vull dir, no són potser els elements a estudiar, però sí són un símptoma de que la cosa no va bé.
Sí, evidentment, o sigui, possiblement més que ells, els animals cetacis, són els més sensibles, el que són més sensibles són les seves preses. En el cas dels rorquals és l'exemple més clar perquè la seva alimentació es basa en la base de la cadena, que és el plàncton, són microorganismes que sí que s'afecten molt pels canvis. Llavors dona un salt directe, exponencial, de la base als més grans de la cadena, no? L'últim és l'eslabó.
Deixeu-me saludar, ens està escoltant al telèfon el senyor Josep Lluís Pelegrí, que és oceanògraf de l'Institut de Ciències del Mar. Senyor Pelegrí, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Els tenim fotuts, els mars, i des de l'Institut de Ciències del Mar sovint investiguen i en les investigacions se n'adonen d'aquesta realitat.
Sí, bueno, sí, realment hi ha un canvi important en tots els estressors que afecten les comunitats i les espècies que hi ha als oceans, no? Estem parlant aquí de no solament la contaminació, sinó també estem parlant d'altres estressors com poden ser l'acidificació, el calentament, la desoxigenació, tots aquests efectes doncs, estan a vegades de manera més directa impactant sobre les comunitats marines.
Deia jo a la introducció que la vida i sobretot l'equilibri del planeta passa precisament pels oceans, pel paper que ells tenen en moltíssims processos naturals del nostre entorn.
Correcte, sí, tal com tu deies, la vida va néixer als oceans i els oceans són els responsables del clima i de la vida com la coneixem, no? Si no fos pels oceans, la vida seria, sens dubte, molt diferent, no? I els oceans són els que posen aquest termostat regulador que fa que el planeta no s'escalfi massa, fa que el clima del nostre planeta estigui dintre d'uns llindars que siguin habitables i d'una manera també natural fa que hi hagin les oscil·lacions, els canvis no solament estacionals, interanuals, interdecadals, sinó també escales de milers d'anys, que són el que anomenem els cicles glacials, interglacials, però sempre dintre d'un llindar on la vida és possible, no? Això són realment els grans reguladors, els grans artefactes d'aquesta vida que tenim.
Quina quantitat de resistència tenen? És a dir, quan poden arribar a suportar per mantenir aquest equilibri. I sé que és una dada que probablement molt difícil de donar, però ho dic perquè sembla que els tenim al límit ja.
Sí, segurament aquesta és la gran pregunta, no?, que ens fem els científics, que el panell intergovernamental d'aquest de canvi climàtic tracta cada 4 o 5 anys de valorar quin és l'estat dels oceans, quins són els que estem portant, fins on els podem arribar, i és aquesta la raó per la qual es posen uns llindars de canvi de temperatura, es parla d'un grau i mig de calentament mitjà de la superfície de la Terra, no?, com un llindar, de manera que el clima que coneixem no esdevingui un altre, no? Però realment són uns grans desconeguts, vull dir, tot això són xifres que es gestionen i es manegen a partir de la informació que tenim, les prediccions que ens fan els models amb la informació que tenim, però sempre hem de pensar que aquests models funcionen responent a la situació, a la dinàmica actual, no? Si el clima i la Terra i el comportament dels oceans van evolucionant i s'escapen en un moment donat s'escapen d'aquest clima que coneixem, llavors les retroalimentacions, aquests feedbacks que sabem que són els que controlen el clima, poden ser molt diferents i tot es pot anar bastant més lluny del que nosaltres en aquest moment podem preveure, no? Per això, bueno, tot això són prediccions i d'alguna manera el més sensat és dir que no les tractem de superar, sempre des de el principi aquest de prevenció, no?, d'anar més enllà del que nosaltres d'alguna manera tenim una certesa, encara que sigui mínima, una certesa de que les coses estan regulades entre aquests llindars, no? Aquesta jo crec que és la filosofia. Si s'accedeixen a aquests llindars, doncs realment les respostes poden ser molt sorprenents. La Terra és una caixa de sorpresa, sempre ho ha estat en el passat climàtic i segur que ho serà en el futur.
Deixem fer-li una darrera qüestió. Jo quan es introduïa també deia que es dediquen més diners a investigar la superfície de la Lluna que no pas al fons dels oceans. També, per ser rigorosos, hem de reconèixer que el submarí és un invent relativament recent i que, per tant, doncs l'evolució d'aquest invent i sobretot les possibilitats de poder submergir-los a grans profunditats, doncs són descobriments tecnològics que tampoc no van molt més enllà en el temps, en el temps humà. Confia que ara que tenim tecnologia i ara que comença a haver una sensibilitat social, jo penso que molt important, es comencin a destinar diners per a aquesta investigació, per conèixer què hi ha al fons dels oceans, o seguirem com fins ara?
Jo crec que és una reflexió molt, molt encertada, no? Realment, els anys 70-80 vam començar a tenir una perspectiva dels oceans gràcies als satèl·lits, que han anat, evidentment, evolucionant al llarg d'aquestes últimes dècades. A principis d'aquest segle, o sigui, l'any 2001, després es va començar tot un programa d'instruments autònoms, instruments que es llencen als oceans, a mesurar, i ara mateix, per exemple, d'un programa que es diu Argo, hi ha 3.800 perfiladors, o sigui, instruments autònoms que estan fent com de global sonda, esparcits a tots els oceans, i que cada 10 dies ens donen dades, no? Tot això és un munt d'informació, no? Però encara si ho mires des de la perspectiva de la immensitat dels oceans, el que coneixem és realment poquíssim, no? Per exemple, tots aquests programes que eren impensables fa només 20 anys, en aquests moments ens estan donant una dada cada, per una malla d'un grau per un grau, o sigui, per una malla de 100 quilòmetres per 100 quilòmetres, tenim només una dada una vegada a l'any dintre de tots els oceans. És a dir, la informació encara falta moltíssim. I la inversió, sobretot aquí a Espanya, malauradament, la inversió en ciència realment és raquítica, no? O sigui, més si comparem amb altres països de l'entorn europeu, tant de bo que això vagi canviant, no? O sigui, que això que tu dius de que aquesta conscienciació i aquesta resposta i aquest despertar social, la veritat és extremadament necessari i també benvingut pels que fem recerca, no? És necessari per la pròpia societat i és benvingut pels que som cada dia conscients d'aquesta mancança, no?
Josep Lluís Pelegrí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, bona feina i bé, espero poder celebrar aquest Dia dels Oceans moltes vegades, que no ens faltin, sobretot. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí. Una abraçada.
A reveure, una abraçada. Molt bona tarda. Eduard de Gollada, els cetacis, de fet, l'altre dia veia un treball que s'està fent precisament amb tecnologia i amb allò de l'internet de les coses. Sembla que estem descobrint que aquests animals poden ser bons aliats dels humans a l'hora de treballar precisament en el coneixement i preservació dels oceans.
Doncs sí, hi ha molts aspectes que podem veure aquesta situació, no? En aquest cas no estic massa al tant del que m'estàs orientant.
No, veia investigacions que es fan des de l'Oceanogràfic de València, per exemple, no? com per posar-ne algun, però bàsicament bé, des de l'observació d'aquests animals, però també des del coneixement dels seus comportaments, els albiraments dels quals l'Ivan sovint ens en parla, no? I que en alguns casos són sorprenents i en d'altres, doncs, per absència són preocupants. D'alguna manera ens ajuden també a fer-nos una composició d'entorn.
Sí, no, en aquest cas, o sigui, clar, nosaltres utilitzem totes les eines que tenim a l'abast, o sigui, des de com s'ha dit abans, doncs, els satèl·lits per poder detectar les masses de clorofila, que és un indicador, un pigment indicador de les algues, l'utilització de drons per poder, doncs, seguir els animals, no només és el fet d'albirar-los i saber què hi són, sinó realment fer un seguiment i a partir d'aquí identificar individus, poder trobar individus repetits any rere any, que ens dona idea també, doncs, de la fidelitat de la zona, de manera que és una zona prou interessant, de manera que doncs, els animals repeteixen, per dir d'alguna manera. O sigui que tot això són coses que tot plegat, sense poder aprofundir massa més, perquè no tenim mitjans, no hi ha diners, com heu dit, doncs sí que ens dona una idea global de la situació. I any rere any, doncs, hem anat veient els canvis, doncs, ja. Com també has dit, doncs inclús l'absència d'animals, clarament que ens dona una indicació de que està passant alguna cosa, com ha passat aquest any, clarament, amb la manca de pluges.
Doncs ens aturem ara 3 minuts i seguim parlant tot just després de 2:15.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hydrogen kernel. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Saltat en l'aire fins on arribés, que les anes són dins meu. I em va comentar que l'instant més breu, més instint de despertar, arrencar el vol, de començar a fugir sol. Okay. Okay. Caminava de putetes a la vora del carrer per ser prudent. Saludava les senyores amb un petó buscant la protecció de la gent. I ara volo alt per burlar totes les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Soc jo, i saluda des del cel. Sempre al costat de les estrelles, sempre al costat dels estels. Qui saluda des del cel? Camino en calen les sabates, fa temps que he perdut la red. La mare mai va dir que no saltés dalt les estrelles fent tombarelles. Diu que el sostre no existeix i segueix apel·lant a lleis de l'univers. Creu en la ciència de la lluna de València, de bota i creient, de viure caient. La mare no té por, la mare ni vol perill, en dir la veu al seu fill. Les trampes i ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres i ara volo alt.
Ok, roses, esteu preparats o què? Teniu ganes de volar ben alt i ben alt i ben alt? Per tocar les estrelles, primer que tocar, cap al terra. Tothom, tothom, tothom cap a baix. Vinga, tothom. Tothom, 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 tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I estem homenatjant avui els oceans a través dels investigadors, de la gent que ens els està descobrint, de la gent que els utilitza o que n'és el seu camp de treball. Hi ha una qüestió que, per exemple, ara que estem parlant amb l'Eduard Degollada, president d'ICMACTUB, que s'ha descobert recentment, per exemple, sempre hem pensat que les balenes passen, els rorquals passen pel Garraf, no? I pel Maresme i per tots aquests llocs, van de passada, no? Van des de l'estret de Gibraltar cap a vés a saber, Itàlia, Turquia, vés a saber cap on, la Grècia, que està a mig camí, vés a saber. I ara resulta que no, que és que no van de passada, sinó que venen aquí i venen bàsicament a alimentar-se i sobretot a la zona del Garraf. Eduard, és així?
Sí, exactament, és així. Ja des de fa 6 anys que ho estem seguint i cada any, any rere any, hem vist com els animals arriben a aquesta zona i en aquesta zona es queden. Es van movent, no estan en un lloc molt, molt limitat, però sí, es van movent en la mida de que hi ha més menjar, una mica més cap al Maresme o cap a la Costa Brava o més cap al centre del mar catalano-balear. I, doncs, realment, doncs, estan alimentant-se i és el que hem pogut no només observar, sinó filmar, demostrar que realment, doncs un bon nombre d'animals i diferents tipus d'alimentació, però sempre en aquesta zona.
Curiós, com a mínim, no? És a dir, això posa de manifest la riquesa del nostre mar, en aquest cas del Mediterrani, per davant dels oceans.
Sí, suposo que és un mar tancat, doncs, que té doncs, els seus problemes com a mar tancat, però en canvi també té una riquesa molt especial que doncs, mentre es mantinguin les condicions doncs, hi ha aquests cicles, perquè del que estem parlant és una època molt concreta, que és a la primavera, que doncs, coincideix amb una sèrie de condicionants tant atmosfèrics, meteorològics com oceanogràfics, que permeten doncs, que l'aliment, doncs, la cadena tròfica, exploti d'alguna manera i hi hagi prou aliment com per alimentar un bon número de balenes.
Però fixa't una cosa, parlem de les, en aquest cas parlem dels rorquals, parlem de les balenes. Ara, l'altre dia explicaven que les anguiles, per exemple, també venen a la Mediterrània a morir, però neixen a la zona del mar del Sargal i van oceà amunt, oceà avall. L'altre dia també veia que les tortugues babaues també venen aquí a desovar, però de fet fan viatges fins al continent americà i fins i tot per la zona de l'Atlàntic i algunes s'han trobat pel Pacífic. És a dir, hi ha una interconnexió total entre la Mediterrània i els oceans.
Sí, sí, evidentment no és un mar tancat 100%, al revés, o sigui, hi ha molt, molt... Depèn de les espècies, hi ha espècies residents que evidentment no es mouen, però hi ha també moltes altres que aprofiten doncs, les condicions adequades d'una època adequada doncs, per venir a alimentar-se, a reproduir-se o a niuar com fan les tortugues babaua que originalment se suposa que són originàries d'aquesta zona, no?
El nostre proper convidat és el biòleg marí Jordi Sánchez, és membre de l'associació Submón, una entitat que neix l'any 2008 de conservar, estudiar i divulgar el medi marí. De fet, han dut a terme diferents estudis, com el projecte Dofins de Tramuntana o altres treballs relacionats amb la restauració de les praderies de Posidònia o l'elaboració de la cartografia de distribució de cetacis i tortugues marines. Volem parlar-ne. Jordi Sánchez, biòleg marí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, molt bona tarda.
I em quedo, entre tot el que he dit, em quedo amb un element, les praderies de Posidònia, perquè sembla que és l'origen de la vida de moltes espècies i que és el tret diferencial de la Mediterrània, o un d'ells.
Bé, la Posidònia oceànica és l'hàbitat més important i més protegit, és un hàbitat de protecció prioritària per la directiva Hàbitat que tenim al Mediterrani, és una planta superimportant, plantes importants que hi ha al mar que a vegades no es donem compte, però hem de ser realistes, que el 50% de l'oxigen que respirem, o sigui, cada 2 respiracions, l'oxigen d'una de les respiracions que fem ve del mar i en part ve de la Posidònia, i una Posidònia que està en regressió a les nostres costes, que està en regressió al Mediterrani, i en el qual, no sé, les darreres dades ens indiquen que en l'any 2050 potser tenen igual la meitat de posidònia que tenim actualment, no?, en el Mediterrani. I no som conscients de la importància que té per la qualitat de l'aigua, per les nostres pesqueries, per la biodiversitat, per la fixació de la sorra. O sigui, és un hàbitat, és una planta fonamental per l'equilibri del Mediterrani.
I que, a més, triga uns quants anys en ser funcional. És a dir, no és allò que diguis, bueno, ara protegim aquí, això a l'any vinent ja ho tindrem resolt. No és així. La posidònia té un procés i, per tant, fins que és efectiva, per entendre'ns, passen uns quants anys.
Exacte. O sigui, és una planta difícil, és una planta delicada, és una planta amb una reproducció complexa. Es pot reproduir per reproducció asexual, com faríem les maduixeres, o sigui, pràcticament creixent de forma horitzontal, però també reprodueix per fruits, per flors que són difícils de veure, no floreix cada any, i fruits que, clar, o sigui, és molta casualitat que una praderia faci flors, la flor fructifiqui i que el fruit després vagi al fons a una zona idònia per generar una nova planta. O sigui, es junten tota una sèrie de condicionants que fa que el creixement d'aquesta planta sigui molt difícil d'observar, diguem, d'observar i realment de constatar. I si, a part de tot això, tenim en compte tota la sèrie de factors que fa que afecta directament aquesta planta, és complicat, diguem, establir o conèixer el futur d'aquesta planta al Mediterrani.
De fet, vostè ha participat en projectes de repoblació d'aquesta planta i constato, ha estat sempre molt complicat, eh? Ha estat sempre molt difícil.
Més que projectes de
restauració, de fet.
Exacte, nosaltres participem en projectes de restauració, que vol dir que eliminem tots aquells factors que estan afectant directament la planta. O sigui, fa uns dies vam participar en un projecte que estem fent per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, l'extracció d'un barco que seria enfonsat sobre Posidònia, que estava afectant la Posidònia, o bé hem treballat durant molts anys també per l'administració en temes de diagnosticar l'efecte dels sistemes de fondeig, d'aquests sistemes, d'aquests blocs de formigó que el que fan és fixar una embarcació a l'estiu, no? Quan anem per les platges que hi ha tota una sèrie de boies, aquestes boies per lligar la barca estan fixant-se al fons un fons de formigó i mirem com afecten aquests morts, aquests blocs de formigó sobre la Posidònia, i en el cas que afecti, doncs fem reubicacions, extraccions, amb la idea és això, de que un cop hem tret aquest impacte, la planta es pugui regenerar per si sola.
Hi ha un tema que em preocupa i que no conec, no sé si per desconeixement o perquè no s'està donant a terme. És a dir, a Catalunya és evident que tenim una preocupació per la Posidònia. La mostra és que, si parlant jo ara amb vostè, i vostè ha fet un treball, vostè i d'altres científics, però no percebo la mateixa preocupació en d'altres zones de la Mediterrània, al sud de la península o fins i tot Itàlia. És perquè no ho coneixem o perquè aquí tenim una sensibilitat especial?
Bé, a veure, aquí a Catalunya, diguem, tot el que seria l'estat espanyol vam ser pioners una mica. Va haver-hi una escola catalana i també una sèrie d'investigadors a Alacant i Balears que van idear, diguem, van liderar el coneixement de la Posidònia i d'altres fenòmens marines a l'estat espanyol. Però el problema també és un problema de la relació que hi ha, no? O sigui, nosaltres sempre diem, com a Submont, que treballem no només per conservar la biodiversitat marina, animals i plantes, sinó també treballem per assolir un pla d'aquest medi, no? I a partir d'aquí sempre li donem molta força en canviar una relació, la relació que hi ha de la societat amb el mar, no? Possiblement, tradicionalment aquí a Catalunya, a Balears, hem viscut molt a prop el tema del mar, he sigut més conscienciats i possiblement això sigui un dels temes, no?, que ens ajudi a conservar de forma més constant la Posidònia. No obstant això, s'estan liderant projectes a nivell de tot Europa, de tot el Mediterrani, tant europeu com nord-africà. S'està coneixent la importància d'aquesta planta i cada cop es treballa més per la seva conservació. El que passa que és complicat. És complicat perquè, bueno, no, en cada país de la conca mediterrània no hi ha la mateixa política de conservació. Hi ha polítiques de conservació europees, polítiques de conservació nord-africanes, que fa que sigui complicat conservar aquest hàbitat prioritari que tenim dintre de la conca mediterrània.
Jordi Sánchez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Des de l'associació Submont, donant-nos aquesta visió del fons dels oceans. Per cert, Eduard, aquesta mena de desgavell normatiu, suposo que vosaltres també el patiu, no?
Doncs sí, 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 és força complicat i depèn de quines zones doncs no es fa el mateix, la mateixa visió o el mateix cas a la normativa o la seva aplicació, no?
Sovint quan parlem de l'oceà i quan parlem de millorar i de recuperar-lo, i sempre hi ha algú que diu, ostres, a mi m'agradaria, què puc fer, no? Què puc fer jo des de casa meva? Doncs bé, hi ha una iniciativa que es diu Observadors del Mar, és un projecte engegat des de l'Institut de Ciències del Mar i amb el que es vol involucrar a tota la ciutadania en l'observació marina. De fet, és allò que en diuen ciència ciutadana. El seu objectiu és recopilar observacions de diferents experiències que han tingut els ciutadans sobre diferents fenòmens. Parlem-ne amb el coordinador d'aquest projecte, el senyor Joaquim Garrabó. Senyor Garrabó, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, sí que podem fer, ens podem involucrar i des de la nostra observació aportar dades.
Sí, sí. De fet, aquest projecte d'Observadors del Mar és un projecte de... Bueno, nosaltres parlem més aviat de que és una plataforma de projectes de ciència ciutadana marina, perquè és una plataforma on els investigadors i a terme seran els mateixos les associacions, els ciutadans qui proposaran o qui proposen activitats, projectes de ciència ciutadana, en les quals hi ha uns protocols molt simples que són aplicats pels observadors, en aquest cas serien els ciutadans, que poden ser escafandristes que van a fer immersió el cap de setmana, pot ser gent que va a la platja a passejar i que veu, que observa diferents espècies, i a través d'una aplicació web puja aquestes observacions a la web i això és validat pels investigadors i aquestes dades doncs, aporten informació molt valiosa sobre l'estat de salut de la Mediterrània i dels oceans en general.
A través de quina plataforma, amb quina eina ho poden fer?
De fet, tenim una plana web que és www.observadoresdelmar.es. I a partir d'aquí doncs, hi ha tota una sèrie de materials i totes les funcionalitats perquè la gent pugui pujar les seves observacions. Val a dir que no és només la plataforma en si, la iniciativa d'Observadors del Mar, sinó que la plataforma és una de les eines, però al voltant de la plataforma hi ha un equip d'una setantena de científics. És veritat que la iniciativa es va iniciar a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que és un institut que pertany al Consell de Superior d'Investigacions Científiques, però aquesta iniciativa ha anat guanyant adeptes i actualment no és només l'Institut de Ciències del Mar, sinó que són els tres grans centres de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques Mediterrànies, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, i a l'IMEDEA a Balears, amb els seus investigadors que col·laboren en el projecte, però no només és el Consell, sinó que són les universitats, la Universitat de Barcelona, però també la Universitat d'Alacant, la Universitat de Sevilla, fins i tot tenim gent també a l'Institut Espanyol d'Oceanografia. És a dir, que és una iniciativa que va més enllà, està coordinada per l'Institut de Ciència del Mar, però el missatge que vull donar és que no és una iniciativa d'un centre de recerca, sinó que engloba molts investigadors, més d'una setantena d'investigadors de casa nostra, d'Espanya, però també d'altres països de la Mediterrània.
Són gairebé 2.200 usuaris registrats i gairebé 11.000 observacions les que es porten dutes a terme. Clar,
sí.
Tota aquesta informació el que fan és analitzar-la, no? Se suma i se...
Sí, exactament. Per exemple, puc explicar dos casos. El cas de l'arribada d'espècies que nosaltres diem no indígenes o invasores. Sabeu que la Mediterrània és el que s'anomena un punt calent per les invasions biològiques en el mar. Ja estan censades més d'un miler d'espècies que no hi eren a la Mediterrània i que l'home, a través de, per exemple, amb la construcció del canal de Suez, ha fet que hi hagin espècies del Mar Roig d'origen tropical que siguin entrant a la Mediterrània, que s'hi estan trobant molt bé i que estan augmentant les seves poblacions i colonitzant moltes zones de la Mediterrània. i provocant canvis molt importants en la, en la, en el funcionament de, dels ecosistemes. Una d'aquestes espècies és un peix que nosaltres, bueno, és un peix globo d'aquests que s'inflen, però que té un, el seu consum, si algú el pesca i se'l menja, pot tenir una toxina molt, molt potent i pot arribar a causar la mort. Doncs una de les missions que té, que ha tingut la iniciativa d'observadors del mar és alertar sobre la presència de l'arribada d'aquestes espècies, sí. I hem pogut detectar, informar els pescadors, i hem pogut detectar l'arribada d'aquestes espècies a les costes espanyoles, per exemple.
Doncs això és feina que es fa gràcies a gent que voluntàriament participa, perquè se sent compromesa i propera a iniciatives com aquesta de Ciència Ciutadana. Li agraeixo molt, senyor Garrabó, que ens hagi atès, i en tot cas encaminem a la gent cap a la web observadoresdelmar.es, i a partir d'aquí, si volen, que ens agradaria que ho fessin, que segueixin participant.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé. Fins després.
Molt bé.
Adéu. A veure. Eduard, importantíssim que la gent s'impliqui també en tot això.
Sí, avui en dia és difícil pensar en un projecte d'investigació i sobretot en el mar sense la complicitat dels protagonistes, o sigui, sense la ciència ciutadana, com nosaltres mateixos fem, doncs, des de les entitats locals, a navegants, clubs nàutics i sobretot els pescadors professionals, que són els que ens poden realment ajudar i ens han indicat des del principi, doncs ens han donat molta informació que ens ha servit i que crec que ells també han arribat a valorar millor les espècies que trobem, no? O sigui que és un punt molt important.
Eduard, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda. Bon Dia Mundial dels Oceans demà i bona feina la que feu des de l'entitat ETMACTUB, l'albirament i observació dels cetacis. Una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, gent que fa coses molt importants pel medi ambient, essencials per a la vida, i que malgrat tot encara han de lluitar perquè puguin tenir el suport econòmic que necessiten. Nosaltres seguim endavant, avui al Far, i com sempre, un divendres més, parlem amb el nostre col·laborador Polet, de l'època de l'Estraperlo. Judit.
Un divendres més fem la secció amb el nostre col·laborador Polet per parlar de l'època de l'Estraperlo i sobretot de com se preparaven els camps d'arròs. Hem parlat ja de què era l'Estraperlo, de com s'espigolava, de com se llaurava, de com se netejaven les séquies i també de com se preparaven les terres i com s'anivellava en sec les terres dels arrossars. I avui me sembla, Polet, que anem a parlar de la inundació dels arrossars, no és així?
Sí, sí. Fins ara havíem estat parlant dels treballs en sec, de lo que es feia al gener, febrer i març, quan els arrossars estaven secs. Llavors es feien els treballs en sec. A vegades el gener se començava al febrer, perquè si es feia el mateix, al gener encara hi havia aigua. O sigui que és l'etapa en sec de l'arròs, que es feia en cavalls i els netejaven les séquies. I que et venia la inundació.
Que la inundació es fa a la primavera, ja, no?
Sí, la inundació al maig. Gener, febrer, març... Al març. Al mar s'inundaven els camps i la inundació era molt problemàtica perquè les terres se llauraven, no és com ara que s'ha retobat, tenia que tenir finetes, i hi havia unes llenques de terra molt altes. Llavors, cobrir la terra d'aigua costava molt. A més, l'aigua arribava per canals de terra i costava. Entrava més l'aigua i normalment se costava. I això creava molta tensió entre els propietaris de les terres que no podien acabar d'omplir i els regadors i els guardacanals, que hi havia tensions. Per a postres, si la terra tenia algun forat de taus i perdies aigua, la cosa es complicava. I aquí venia...
Els taus són una mena de rates.
Però el tau és una rata d'aigua. El tau és una que menjava herbívora.
I una altra cosa, com que abans costava molt més inundar aquests camps, més o menys, quants de dies s'estaven inundant els camps? Quant de temps tardava?
Normalment se tardava, per acabar-se d'omplir bé, almenys 15 dies. S'anava omplint a poc i això creava moltes tensions entre els propietaris de la terra que necessitaven omplir ràpid i els regadors i guardacanals. O sigui, s'havia xarrugat en xarrugues, hi havia molt de desnivell des del fons, a la sorrera de la xarruada a la punta de la llenca de la pastilla de xarruat i ficar al menys 30 o 40 centímetres d'aigua dins de les terres, segons com. Llavors això em costava molt d'anar ficant aquesta aigua.
Comentes i... que se tardaven 2 setmanes en inundar els camps. Ara, en l'actualitat, sí. Quant de temps se tarda? Perquè ens féssim una idea de la diferència.
Ara s'omple, se pot obrir en 2 dies.
2 dies i abans eren 2 setmanes.
Cada tarda està molt nivellada i ha estat retobatada. I en cada tarda s'ompli per zones. O sigui, primera s'ompli la zona, llavors disposi tota l'aigua per omplir aquella zona, han acabat derivant tota l'aigua a l'altra zona. O sigui, és bastant ràpid perquè... I a més, baix ara, per la compressió que fan les màquines, hi ha una solera. La solera no deixa que l'aigua se'n vagi massa per avall. I manté una capa de... I la capa de terra cultivada ara és bastant menuda. Bastant menuda. Abans s'aixarrugava i es feia molt de guaret. Se mobilitzava molt més terra. Ara no, ara se fa molt per damunt i en poc rato se... En un parell de dies pots omplir la terra.
Perquè la soleda és una capa de terra?
La soleda és la part de baix. La soleda és la part de baix de la terra cultivable.
Val.
Si tu entres a Rosal, t'estacaràs fins que arribis a la soleda. I ara, abans, la soleda era... No, pràcticament estava molt fonda, o no, quasi que hi havia llocs que ni existia, el desert ni existia. Ni existia i t'estacaves fins a la panxa. Ara, per les màquines, s'ha anat comprimint i la part de baix del Rosal... de la part que es llaura i es cultiva, és molt dura. És quasi bàsic que allò és hormigó, perquè allí ja no s'estaquen ni les màquines més grans. Mm-hmm. Ja és molt, molt dur. Això és la part de baix de la terra cultivada.
Comentaves que hi havia molta tensió entre els veïns. Per què? Perquè era a veure qui li soltaven primer l'aigua.
Entre els veïns, no. Entre propietaris de terra i els regadors i guardacanals, que eren els que subministraven l'aigua. O sigui, l'aigua entra per una boquera, per un punt d'entrada, i aquest punt d'entrada d'aigua està regulat per un regador. I l'aigua que arriba al tubo està regulat pels guardacanals. Llavors interessa que el guardacanal envia de valenta aigua per aquell tubo i que el guardacanal i que el regador te doni molta aigua. O sigui, que aquí hi ha dos sistemes de regulació, el del canal i el del tubo. I dels dos depenia de que poguessis omplir més o menys ràpid. Si ve molta aigua pel tubo, al regador li sobra aigua i pot enviar-te molta aigua. Però si n'arriba poca, te'n pot enviar poca. Mm. I aquí estava, guardacanals, regadors i propietaris sempre estaven a la grenya en això. I si a més la terra tenia alguna pèrdua d'aigua, pel motiu que sigui, llavors aquí sé. I el que solia passar era que normalment hi havia algú per les ciutats de la terra o perquè tenia més aigua, que omplia més ràpid que uns altres. Llavors, els propietaris, com pot ser que Pepito ja tingui ple i jo no hi hagi manera? A la millor Pepito era amic del guarda, o a la millor Pepito no tenia fugues d'aigua, o sigui, podia passar tot. Aquí estava una miqueta el tema de discussió.
I després, quan s'estan inundant aquests camps, no es feia res. Només entenc que només se vigilava pues, que s'estigués inundant bé, que no hi hagués cap fuita, i en cas que hi hagués una fuita al camp, hi havia alguna opció que tenien per parar-la?
Allò, el que tenia que fer, si hi havia fuita, era anar en seguida a la part de baix, que era a la part de desaigüe, i tapar-ho bé. O sigui, agarrar l'aixada, o sigui, era un forat de tau, pues buscar-lo tot, buscar totes les galeries, tapar-les, repujar, i una mica estar controlant l'aigua. Mentre omplies l'aigua, la terra, el pagès només estava pendent d'omplir l'aigua. Pendent d'anar a desembossar la tova, perquè allò en les toves també s'embossaven, i si venia pel canal una mica de brossa o el que sigui, llavors te bloquejava l'entrada d'aigua. Mm. Pràcticament la feina era aquesta, d'anar a desembossar, entra aigua a la terra i procurar no perdre'n al final. Era l'ocupació de mentre omplis la terra havia d'estar per omplir la terra, perquè costava bastant. I era important omplir lo més ràpid possible.
Llavors, mentre s'estan inundant els camps, com que no hi havia molta feina, no hi havia aquesta demanda, no?, de treballadors, com hi havia la demanda durant els estais, quan s'havien de netejar les seques.
La inundació dels camps se la feia l'amo. O sigui, no era una qüestió que estigués encarregada a gent i tal. No era ocupació. Senzillament era estar vigilar i anar corregint, desembossant l'entrada d'aigua i tapant la part final. O sigui, senzillament era estar pendent d'això. i tampoc no era necessari estar tot el dia pendent d'això. Només estava que cada dia tinguessis clar desembossar les tomes, havia de fer el més sovint possible, perquè no s'embossessin. Mm-hmm. Però realment l'escape d'aigua, cada dos dies que anéssim a mirar-ho, a pegar una mirada a veure si s'escapava o no, ja hi havia prou.
Molt bé. I també hi havia molts d'animals que es posaven a nedar pels camps i menjar-se les semilles, que hi ha pagesos que ara s'estan queixant.
Bueno, llavors, com ara, o sigui, los ànecs, sobretot, al moment de sembrar, per això venia encalat, quan sembraves, mentre, quan sembraves el planter i quan plantaves, però tant de mal com ara no ho feien perquè el sistema de cultivar era diferent. Llavors, no, aquí no hi havia. El que passava al soltar l'aigua als arrossals, no sé què hi havia, referent als animals, això és que entraven moltes tenques de la bassa als arrossals. Entraven a fresar, seria.
Què és fresar?
Fresar és, entenc jo, que era quan les tenques, les carpes, solten els ous i els mascles no els inseminen.
D'acord.
Llavors, perquè anaven tots amuntonats, tenques, i dient que allò era fresar i que d'allí sortien... Jo no ho entenc, això, eh? Mm. Però dient que d'allí sortien els ous fecundats de les carpes. Llavors, quan soltaven l'aigua i arribaven els primers reximples a la bassa, de l'aigua que s'escapava, arribaven a la bassa, com aquella aigua era més bona que la que tenia a la bassa, que havia estat tot l'any seca, pujaven moltes tenques i molt de lliçal. Era un moment que fèiem un tipus de pesca que es deia pescar en reixaga. Reixaga eren una espècie d'arpons de set puntes. I llavors pescàvem els desaigües, carpes i lliçal. Els lliçals d'arrossals no entrava, però les carpes sí, que era quan pescàvem. Llavors, inclús dins dels arrossals, intentàvem agarrar en reixaga, però arrossal era molt difícil, perquè les tenques escapaven molt. Però el desaigüe no, el desaigüe era bastant fàcil, agarrar tenques grosses en reixaga.
Molt curiós, mira, ja hem après un nou art de pesca tradicional d'aquí del Delta de l'Ebre. Polet, moltíssimes gràcies per una setmana més a explicar-nos tantíssimes coses de l'època de l'Estraperlo, i si et sembla, la setmana vinent continuem.
Correcte.
Doncs la setmana vinent seguim. Gràcies a en Polet, gràcies també a la Judit, i nosaltres seguim, però d'aquí uns minuts, quan passin les 6.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc el pa i la sal, tinc la terra, el vent i el mar, tot el que fa falta i el cel daurat. No vull tornar enrere, no sé fins on podré arribar. Vaig tancar la porta i he llançat la clau. Allà on el cel es trenca, allà on s'acaba sempre l'horitzó. Arribaré sense pressa fins on em porti la imaginació. La nit encén l'espuna, la nit la meva fortuna, la nit encén la lluna per lliçar. Segutó amb volta núvols de colors que lluiten cara a cara amb la foscor. Les ombres tenen màgia, es deixen el meu camí. La llum poc a poc s'amaga sota aquest tapí. Sense pressa, fins on em porti la imaginació.
bombes, cels coberts de màgia per mi sol.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.